Benvinguts al Rius de Vi, el programa d'actualitat del sector vitivinícola de Ràdio Falset, amb el suport i patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral. Al flash informatiu d'avui escoltarem les valoracions de Jordi Bor, director de l'Incavi, respecte a les dades de l'informe anual sobre els mercats dels vins amb denominació d'origen que realitza l'empresa Nielsen i que porta bones notícies. Les tres preguntes d'avui són per a l'alcalde de Barberà de la Conca, Marc Rovira, ja que volem saber les bases i evolució del celler de viveristes que hi ha en aquest municipi de la Conca de Barberà. Al tast d'avui anirem a Cornudella per tastar el Marco Abella 2009, un vi que triomfa a la Xina. I Toni Rensant ens portarà una nova història de taverna ambientada al poble dels Guiamets al segle XIX. Comencem! Segons les darreres dades de l'informe Nielsen de la quota de mercat del vi català amb denominació d'origen a Catalunya, entre el novembre del 2013 i el novembre del 2014, el vi de les Deos catalanes va aconseguir situar-se líder del mercat local, amb un 33,7%. Amb un 33,7%, gairebé 4 punts més de diferència entre un any i l'altre. És, a més, la primera vegada que es dona aquesta situació en els 5 anys en què es controlen les dades. També cal destacar que en el conjunt dels darrers 5 anys la tendència ha estat a l'alça, ja que s'ha passat de representar un gairebé 28% l'any 2010 a més del 33% i mig, com us dèiem, l'any passat. Jordi Bor, director de l'Incavi, valorava les dades pels micròfons de Ràdio Falset i avui el recuperem.
Primer, destacar que aquesta presència dels vins catalans en l'àmbit integrat de lo que seria la quota de mercat, més que de venda, la quota de mercat amb l'hostaleria i l'alimentació, és una magnífica notícia. Tant de bo no haguessin de fer-ne notícia, sinó que fos una cosa normal i habitual en un país productor com és Catalunya. Però la satisfacció és molt gran perquè es demostra una clara tendència que en els darrers 5 anys, des que portem analitzant el comportament del vi català a Catalunya, doncs marca una tendència de consolidació d'un país productor en el propi consum intern dels seus vins.
Posant números a les declaracions de Jordi Bor, hem de dir que respecte al canal d'alimentació continua sent el que aconsegueix la quota de mercat més important amb un 33,7%, mentre que el canal de l'hostaleria es situa en el 33,5%. Al director de l'Incavi també li varen preguntar respecte a les actuacions que a partir del 2008 van iniciar per, precisament, canviar la tendència existent en la que els vins catalans eren poc coneguts i reconeguts dins del mercat local.
Sí, bé, com molt bé diu, nosaltres, almenys des que jo vaig assumir la direcció general, teníem molt clar que havíem de saber d'on i de què partia el sector vitivinícola català en el consum intern. En l'any 2007, és cert, l'Incavi va fer un estudi de percepció i coneixement de les denominacions d'origen catalanes. Aquest estudi abocava unes dades molt preocupants perquè no es reconeixia ni tan sols 3-4 denominacions d'origen i per tant era preocupant que els consumidors no coneguessin quin eren els vins que es feien a casa nostra, si més no els territoris, les denominacions d'origen, no dic les marques. I bé, doncs es va trigar un temps a reaccionar, potser en aquest sentit, a analitzar el que era el consum i com es comportava el consum, però jo ho vaig tenir molt clar des de bon principi. La suma de totes les activitats que realitzen, no només el que ha fet l'Incavi, és per suposat, és mèrit de tothom, del sector, dels elaboradors, dels viticultors, dels distribuïdors, de la gent que fa fires, que fan mostres, tastos, tot allò que s'està posant, a més, cada dia i en el dia a dia del consumidor com una cosa habitual, doncs ha permès que, entre altres coses, vingui un reconeixement. Aquest reconeixement es transformi després en una repetició pel propi consumidor que torna a repetir, a comprar o a demanar un vi català i, per tant, aquest esforç, aquesta feina de promoció, difusió, etcètera, etcètera, que he comentat, doncs té aquests resultats positius i que, insisteixo, són una tendència i que crec que encara no ha tocat el sostre aquestes quotes.
I una darrera dada de l'informe de la consultoria Nielsen és que la quota al mercat espanyol dels vins amb DO catalans és del 6,71% i es situa en el cinquè lloc del rànquing de les DOs que hi ha al mercat espanyol. s'han exhaurit totes les places per a la jornada sobre la varietat Granatxa Negra que celebrarà el Centre Tecnològic del Vi, el Vitec, el proper 20 de febrer. Una jornada on es repassarà la història d'aquesta varietat, els factors agronòmics i l'enologia de la granatxa. La data d'inscripció finalitzava el 13 de febrer, però, com us dèiem, a dia d'avui ja s'han exhaurit totes les places. Al proper Rius de Vi farem la crònica d'aquesta jornada de la granatxa. Tres preguntes per a Marc Rovira, alcalde de Barberà de la Conca. Senyor Rovira, ens pot fer 5 cèntims de què és el viver de celleristes?
Bueno, això del viver de celleristes d'aquí Barberà va començar fa molts anys com una iniciativa conjunta entre l'Ajuntament de Barberà i el Consell Comarcal. I és una miqueta el donar un impuls, el donar una opció a tots aquells emprenedors que tenen inquietuds envers el món del vi, doncs que tinguin un lloc d'acollida. Tinguin un lloc d'acollida on se'ls faciliti doncs, tot el que és la maquinària, la supervisió, el local, i el que és més important doncs, és un punt de trobada entre diverses petites empreses que totes s'inicien, totes comencen, i poden compartir opinions, experiència i formes de fer i evolucionar el món del vi. Molta gent està catalogant-ho com el cooperativisme modern, com que Barberà ha tornat a néixer, com ja va néixer fa molts anys, la primera cooperativa agrícola de l'Estat, doncs aquí ha nascut el cooperativisme modern envers el.
El Viver funciona des de fa 7 anys. Quina valoració en fa?
A nivell del poble, a nivell d'Ajuntament i a nivell de Viver, doncs molt, molt positiu, molt positiu. Crec que l'experiència és boníssima, han sortit ja diverses empreses del Viver, totes estan funcionant molt bé. Els vins que surten del Viver estan rebent unes puntuacions extraordinàries en tots els concursos i revistes on figuren i estan fent un màrqueting a nivell de Conca i a nivell del nostre producte propi, el Trepat, que és espectacular. Molt, molt positiu, molt contents.
I quines són les línies de futur del Viver de celleristes?
Bé, això, aquestes preguntes potser també les podem adreçar al Consell Comarcal, que són els que ara mateix estan més a sobre del Viver a nivell de projecció, però sí que s'està intentant. El Viver s'ha fet petit, el Viver s'ha quedat petit. Les empreses que hi ha a dins són molt potents i cada cop requereixen de més espais i més ús. I el que s'està intentant treballar amb Consell Comarcal, sobretot Conca Activa, que és la que està al darrere, és ampliar l'espai del Viver i poder pagar més amb alguna empresa més. A nivell europeu també som molt conscients del projecte de la Conca de Barberà, del projecte del Viver d'aquí a Barberà, i és un model exportable. Ara mateix estan treballant a Montblanc per fer el Viver de cavistes. Vull dir, una altra forma de fer-ho, però al final no, en lloc de ser vi serà cava, però ja estem exportant-ho a un altre nivell, a un altre producte. Vull dir, sí, totalment exportable, totalment exportable.
Al tast d'avui tastarem el Clos Abella 2009. Volíem comptar amb la presència d'Olivia Vallès, propietària, copropietària del celler, però que per motius de salut no ens ha pogut acompanyar. Tot i així, li hem demanat que ens expliqui com va començar la seva aventura xinesa, que tan bons resultats els hi ha portat.
Sí, mira, nosaltres, el David, el meu marit és enginyer de telecomunicacions i treballava de gerent a diferents empreses. Jo sóc advocat i va arribar un moment en el que teníem la inquietud de fer alguna altra cosa i de tenir alguna cosa pròpia. Llavors, com que tota la família del David és de Porrera i estan censats allà des del segle XV i sempre s'han dedicat a la vinya, el que vam fer l'any 99-2000 va ser a tornar als orígens i a recuperar tota la vinya vella que vam poder, replantar el que no vam poder recuperar, inclús vam comprar altres parcel·les a familiars a Marco del poble, i en un primer moment la idea era doncs, vendre el raïm i treure'n algun rendiment de les terres, però durant aquests 3 anys que triga la vinya en aconseguir fer la primera barema, ens vam anar enamorant del món del vi, del món de la vinya, del priorat, fins a tal punt que quan va arribar el moment de buscar algun celler per vendre-li el raïm, vam dir, no, escolta, ho hem de provar, hem de vinificar i hem de veure què passa i quin vi surt de les nostres vinyes. I així va ser com vam fer una prova pilot l'any 2004 amb el que havíem pogut paramar de les nostres parcel·les i vam treure un vi que ens van dir que seria molt bo, que havia sortit molt bé, que va resultar ser clos d'abella. O sigui que nosaltres vam començar amb el clos d'abella, amb el nostre primer vi va ser aquest. I això ens va animar a construir el celler de cara a l'any 2005 per poder baramar ja l'anyada 2005 en el nostre propi celler, que és quan nosaltres creiem que realment comença l'aventura de Marco Abella, perquè 2004 sempre l'hem considerat una prova de pilot, no? A veure què passa, a veure si ens sabem, si ens agrada i prenem la decisió de ficar-nos-hi, no? I el 2005 és quan fem un canvi de vida, de filosofia de vida, deixem les anteriors feines i ens dediquem al 100% a ser bodeguers i a construir via marca pròpia,
anys,
que és el que no havia fet mai la família Marco.
La data del 2005, estem al 2015. En 10 anys heu sigut capaços de situar el vi en un mercat com és el xinès, que diferents actors del sector del vi sempre comenten que és un mercat molt interessant, per ser, diguéssim, tindre un número molt alt de possibles consumidors, però també molt, molt difícil. I Marco Abella no només fa això, sinó que aconsegueix que la revista Wine & Time Magazine us situï, sí, com el vi més ben valorat. Com es fa això?
Com es fa? Mira, t'explico. És molt difícil, com t'han comentat. El mercat xinès és un mercat molt complexa, perquè tenen una cultura molt diferent a la nostra i el primer que has de fer és entendre'ls quan et parlen, perquè tens traductor, sinó el significat de les paraules, no? El que volen dir realment quan t'estan dient allò, no? Que com interpretar les negociacions. El que sí que és veritat és que nosaltres, com t'explicava, vam treure el primer vi l'any 2004, però el clos d'abella triga uns 2 anys en barrica i 1 any i mig, 2 en ampolla abans de fer-se. És un vi de guarda, que estem parlant que triga uns 3 anys i mig, 4 a sortir al mercat, i això vol dir que va arribar al mercat a finals del 2007, principis del 2008. I en aquell moment és quan comença la gran crisi, que tots recordareu. Llavors, a nivell de Marco Abella, vam dir, ostres, ara resulta que sortim amb un celler nou, perquè sí que tenim una llarga tradició a la vinya, però no com a celler i vi marca pròpia, i sortim amb uns vins que no tenen xarxa de distribució, que ho han de fer tot de zero, i resulta que hi ha una gran crisi i, per tant, és molt difícil vendre. Això va fer que ens haguéssim d'espavilar a vendre aquelles ampolles on fos, no? I a buscar mercats que potser encara no eren tan evidents aquí, i mercats que eren més llunyans i que no tinguessin crisis. I per això ens en vam anar a la Xina molt, molt, molt al principi. Va ser fruit d'una necessitat de vendre els nostres vins. I llavors, des de l'any 2008, nosaltres estem amb negociacions amb Xina, i va ser l'any 2010, un parell d'anys després, que ja vam començar a tenir fruits, no? Ja vam començar a tenir vendes continuades cada any, encara que irregulars, perquè el mercat xinès és una mica complicat, no? I això ens ha anat afiançant dins del mercat xinès, perquè ja fa molts anys que estem allà, i fruit de totes aquestes anys i de totes aquestes relacions, aquest any vam decidir presentar-nos al concurs a Wine in China, i molt contents. La veritat és que no ens esperàvem quedar els millors, però molt, molt contents del resultat que hem obtingut. Això ens ajudarà molt a afiançar-nos encara més a la Xina i inclús a obrir-nos portes a altres països asiàtics.
I després de l'explicació de la Olivia del fet d'aquesta aventura xinesa de Marco Abella, ens hem desplaçat al celler, rodejats avui d'un paisatge blanc poc acostumats que estem al Priorat, però la neu d'aquesta setmana doncs també arriba al Rius de Vi en aquest viatge que han fet, com dèiem, al celler Marco Abella, per parlar amb el Damià. Bon dia, Damià.
Bon dia.
Enòleg del celler Marco Abella, i que serà l'encarregat de guiar-nos per quin vi?
Doncs avui tastarem el Clos Abella 2009, que és el vi que ens han premiat darrerament com el millor vi del món, segons una revista xinesa que es diu Wine in China, i és la referència de la casa, perquè és el primer vi que es va produir al celler, el 2004, i començarem per aquest vi, que crec que us agradarà molt.
Doncs, si et sembla, com fem a la secció tast del Rius de Vi, és a la persona que ens presenta el vi quin dia per les fases. Si et sembla, comencem per la fase visual. Què ens pots dir?
Doncs la fase visual, com podeu veure, bueno, no podreu veure, però podreu sentir, doncs veiem que té tons molt violacis, per tant no ha tingut cap mena d'evolució, i tot i ser un 2009, i té un color molt bonic, que seria un cirera picota.
Després de passar per la fase visual, anem ara a la fase olfactiva. Què ens diu aquest vi al nas?
Doncs ens diu moltes coses, sobretot ja ens indica que estem en el priorat, perquè ja estem amb unes connotacions de fruita negra madura, conjuntament amb balsàmics especiats, i sobretot el tret característic de la dominació, que és la mina de llapis.
Per ser un vi que, com podem llegir, s'ha estat 2 anys en barrica, en nas, no es nota aquesta barrica, no predomina.
Doncs no gens. La barrica per nosaltres és un amic del viatge del vi, l'acompanya suaument per donar-li complexitat i integració en la paleta aromàtica dels vins.
Molta fruita.
Sobretot doncs això, aquesta fruita madura, cirera, també notem tocs de violeta, que ens ho dona sobretot la carinyena d'aquí el Paré, tan característica de Marco Abella, que té una exposició en or, llavors li dona aquests tocs més florals i més frescos també.
Doncs, si et sembla, després d'haver-lo vist, d'haver-lo olorat, fem el primer tast, a veure què ens diu, què ens pots dir.
Doncs quan el tastem, ens el fiquem a la boca, ens ressalten tota aquesta fruita per la via retronasal, ressurt un altre cop, llavors doncs veiem que estem amb un vi amb uns tanins extremadament suaus, que acaricien el paladar i amb molta estructura. I també té una gran longitud en boca, és molt llarg, cremós i voluminós.
Torno el mateix, per estar 2 anys en barrica, el gust és, home, no diré fresc, però déu-n'hi-do, no pega fort. No?
El que és la barrica està molt ben integrada. Realment és una eina que ens dona per suavitzar els vins, perquè siguin més rodons. Per tant, conserva moltíssim l'essència del priorat i el toc de la barrica és un acompanyament que ens ajuda a que sigui més complexa.
El component bàsic, el raïm, de quines varietats hi han en aquest Clos Abella?
Estem parlant de 60% carinyena, 30% de garnatxa i menys del, podríem dir, un 10% de cabernet sauvignon. Treballem sobretot en varietats molt ben adaptades i al nostre clima, que són les autòctones, doncs les clàssiques carinyena i garnatxa, i un toc de cabernet sauvignon per donar-li un punt de complexitat i de frescor.
Obrint una mica, parlant encara de Marco Abella, quines games hi han? Perquè crec que aquest Clos Abella va ser el primer, com comentaves abans, però la gamma és més àmplia. Ens pots comentar una mica quina és?
Sí, de fet el Clos Abella doncs, va ser el primer vi que es va produir en el celler, que vam començar amb l'any de 2004, però tenim altres vins, que seria el blanc, seria l'Òlbia, el petit de la casa podríem dir que és el Loidana, i després estaríem al Mas Maiola. El Mas Maiola sobretot és garnatxa, que és d'una parcel·la de les més altes del Priorat, que està al costat del Coll de Porrera, i és sobretot la garnatxa, no? La golositat, untuositat, fruita i també un pèl de, amb una, amb el cupatge l'integrem una mica de carinyena. El Loidana és un estil de vi que s'ha fet per trencar una mica el tòpic del Priorat, de vins molt estructurats, molt tànics. Pues no, en aquest vi sobretot busquem molta frescor, fruita i agilitat en boca, que puguis prendre una copa darrere l'altra sense més preàmbuls.
I abans de tancar fem el tast. Ja fa una estona que hem obert l'ampolla, ja fa una estona que s'està oxigenant. Què ens pots dir d'aquest darrer tast?
Doncs, com veiem, se'ns queda moltíssim la permanència. És molt, 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 molt llarg. Els tanins són molt suaus, estan realment molt ben integrats i acaricien el paladar, i sobretot ens manté una tenacitat en boca típic de l'estil de la casa, que és la frescor, no? Que ens dona aquesta frescor que és típic de Porrera per l'influència del mar, podríem dir, i també molt buscat en Marco Abella.
Ja sé que no m'ho diràs perquè els mags no expliquen els seus secrets, però com s'aconsegueix aquesta frescor que dius i que es troba en el vi i l'hem trobat en aquest Clos Abella, tot i havent passat 2 anys en barrica?
El secret... secrets no n'hi ha en el Priorat. El Priorat és com si et donessin un Stradivarius, simplement l'has de saber tocar, i per saber-lo tocar és el conjunt de les persones que fan el vi, que és un equip, que l'equip és el David Marco, l'Olivia Vallès, José Luis Ruiz, que és l'enòleg del celler, i jo, i tot el conjunt de l'equip de barema, de podadors. Tot això fa possible que tinguem grans vins al Priorat, la gent que hi ha darrere dels vins.
Doncs moltes gràcies, Damià, per haver-nos guiat amb aquest Clos Abella 2009 i explicar-nos la història, una història d'un vi que comença al Priorat però que ha trobat l'èxit en una terrada llunyana com és la Xina. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I anem tancant el programa amb la història de taverna de Turner & Sons.
El celler Mas de la Caçadora dels Guiamets té al mercat un vi que es diu Rosa la Guapa. No és el primer cop que la llegenda local de la Rosa la Guapa dona nom a un vi dels Guiamets. Als anys 70 del segle XX ja hi havia uns vins que es deien així, i de fet aquest era fins i tot el nom del celler. És del tot natural. Als Guiamets, la rondalla d'aquesta rosa tan maca es manté prou viva i com passa tot arreu, i aquí et dirà que els fets que narra la rondalla són reals, i altres sostindran que de cap manera que són falsos com un duro sevillano. En tot cas, la llegenda escrita en vers és tan interessant com truculenta. Comença així. Poble dels Guiamets, cap al 1870, terres del Baix Priorat, amb ceps verds a cada banda, oliveres i ametllers escampats per la muntanya. És als Guiamets del segle XIX, doncs, que una colla de bons amics van de celler en celler, és a dir, del celler de casa en casa, provant els vins de l'anyada. Fins que també els puja al cap i comencen una discussió, no s'ho perdin, sobre qui fa millor vi. La rondalla ho diu així. Tants tastets pugen al cap i els crits deixen les paraules, que tots diuen que el seu vi és el millor de l'anyada. I els mots ja no són mots, que es transformen en baralla. El llum de ganxo penjat amb un cop de mà s'apaga i aviat per entre els crits sona un ai desgarrifant-se, que un home ha terracaigut amb la panxa foradada. Ja tenim un ferit per arma blanca després d'una discussió sobre la qualitat dels vins. I és llavors que en la rondalla hi apareix la Rosa la Guapa, que no és altra que la filla del ferit a qui se li mor el pare entre els braços. I la mare agafa la xica, me la porta al celler i li diu: d'aquestes botes que veus has de tenir recordança, que el vi usat amb mesura no pot fer semblant desastre. I aquells mots per sempre més la Rosa Guapa escampava mentre s'anava fent gran i al celler nous vins entrava. És a dir, després de la mort del seu pare, la Rosa la Guapa va seguir fent vins, però sense oblidar mai allò que la seva mare li havia dit: el vi cal beure'l amb mesura, cosa que avui dia no paren de repetir-nos un cop i un altre totes les campanyes institucionals agudes i per a bé. Molts anys després, si m'apuren, la Rosa la Guapa ens hagués dit allò de «si bebes no conduzcas». Tampoc no els estranyi. La rondalla acaba així. Seguim-ne, doncs, el consell que la Rosa tots donava. La Rosa dels Guiamets, d'entre totes, la més guapa. Thank you.
I fins aquí el Rius de Vida d'avui. Us ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila, esperant que ens retrobem d'aquí 15 dies en el nou Rius de Vi d'aquest mes de febrer. Recordeu que podeu escoltar aquest programa demà a les 9 del vespre i dilluns a les 8. També, a partir de la setmana vinent, ja el podreu trobar a la pàgina web de la ràdio, radiofalset.fm. Adeu.